que vinguis. Et rebo. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu.
Aquí, Neus Rosell. Em rebeu, company?
Tu Neus, molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure la tortura.
El búnquer.
...1260, Khanat de Chagatai, Imperi Mongol, actual Mongòlia. L'Imperi Mongol està desfermat. Els mongols són uns guerrers ferotges que conquisten tot el que troben. Una tribu nòmada que es dedica a saquejar els territoris veïns. Gràcies a això, han aconseguit que les seves fronteres s'estenguin des d'Hongria fins a Rússia. El seu territori, atenció, ocupa una superfície de 24 milions de quilòmetres quadrats.
Hòstia, quants camps de futbol són, això?
És igual, Jair. Sembla que dos o tres.
És molt, eh?
Molt. Molt. Massa. La idea és que l'Imperi Mongol és un dels més influents del món. Es calcula que el 1260 el 25% de la població mundial vivia sota els seus dominis.
I doncs?
Mira.
Què se'n va fer de l'Imperi Mongol si era tan i tan ben parit?
Es van estavellar, es van estavellar. L'avarícia rompió el saco.
Van morir d'èxit.
Avui dia, l'any 2024, els mongols, els pocs que queden, són 3,3 milions d'habitants per tota l'estepa, eh? Molt poc, eh? 3,3.
3,3, això no és res, no fas un país amb això.
Són, bueno, catalans tampoc és que n'hi hagin gaires
no,
més.
No, gaires més.
Sí, que visquin a Catalunya són més, però catalans.
Que parlin català.
Relats al passat i a les tradicions aquesta gent viuen. Els pobres mongols viuen aferrats al record de quan eren una gran potència.
És que sí que són ben bé igual que els catalans.
Ben iguals, ben iguals. Igual que els catalans, aquell desert on viuen els mongols va ser un gran imperi, ple de gent orgullosa i valenta. Avui us n'explicarem una petita part. Com dèiem, l'any 1260 l'Imperi Mongol està en plena ebullició gràcies a les gestes militars de l'emperador Genghis Khan.
Ep, sí.
Capítol 174 de la primera temporada.
Sí, ens hi vam posar aviat amb aquest.
El gran Khan ha aniquilat sense compassió els pobles veïns. Els mongols són respectats i temuts per mig món. La nostra història d'avui se situa concretament dues generacions després de Genghis Khan. Com que el territori és tan extens, no pot ser administrat per una sola persona. El poder està repartit entre els descendents del gran Khan. Són ells qui remenen les cireres.
Si quan es mor l'avi ja hi ha problemes entre els fills per veure qui es queda al pis de l'escala...
Imagina't, per
repartir-te a Mongòlia.
T'has de repartir 24 milions de quilòmetres quadrats.
Aviam, com ho farem? Mira, d'aquí a aquí, per en Joan. L'altre.
Déu-n'hi-do. Ja el notari ja el planyo, pobret.
Ja arriba, ja...
Home, també...
Afluixant-se la corbata.
Un bon picotasso et deus endur com a notari, amb un testament així.
Home, sí. No? Sí. Sí, perquè és veritat, el notari va...
El notari va a comissió.
Va feina fet.
O sigui, anem a veure.
No, com veure. Notari i comissió són dues paraules que em penso que no...
No, eh?
No es poden dir juntes perquè...
Vull
estàs
dir-te,
buscant un problema.
És el mateix. El notari te cobra el mateix. Si vaig jo a cobrar una herència de... Que jo què sé, he heredat un pis.
Has heredat un pis. Val.
I van una altra família que han estat més de sort de la vida.
Sí.
I hereden... Pues,
les piràmides d'Egipte.
Per exemple, el notari te cobra igual.
Jo crec que el notari, aviam, va per la feina que ha de fer ell.
Sí.
Si només ets un hereu,
clar,
deu ser un, i si sou 54, no pot ser el mateix, eh?
No sé.
Si
no
tu
sé.
Sol, aviam, el diferent. Tu vas. Jo he heretat aquesta casa a l'escala.
Sí.
Vale, pagui'm això. Jo he heretat el Palau de Buckingham.
Sí.
Potser sí que...
És el mateix
igual
preu,
fer,
és el mateix
no sé,
preu.
Si el tio s'ha de fer l'inventari del que hi ha a la casa...
No ho sé.
No sé, ja que ens truqui un notari.
Segur que tenim oients notaris.
Sí.
No sé si ens entenen, perquè normalment tots parlen castellà, però...
Sí que és veritat.
No sé, perquè parlen
sí que
castellà
veritat.
Els notaris.
Sí que
no
és
sé.
Veritat.
Els descendents d'en Genghis Khan no tenen més remei que portar-se bé els uns amb els altres. Cadascú té el seu exèrcit i un objectiu comú, preservar i ampliar el llegat de l'avi. Un d'aquests governadors es diu Kaidu i acaba de tenir una filla.
Pobreta.
Per què, pobreta?
Bueno.
Té un nom ben maco, eh?
Com es diu la nena?
Es diu Cthulhu. Cthulhun. Ai, la Cthulhun, que maca.
Cthulhun. Cthulhun, Cthulhun. Un soroll d'una cosa que hagi caigut a terra.
Cthulhun. És que te la puges aquí sobre els genolls, sí? I li vas fent Cthulhun, 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 Cthulhun,
Cthulhun. I així ja va quedar el nom.
La Cthulhun té la mirada pura i brillant i està destinada a fer grans coses. La Cthulhun és la filla petita del governador. La nena té 14 germans més, eh?
Números bastants discrets per l'època.
Veiem, la dada curiosa és que els altres 14 germans són tots nois.
Carai!
La Cthulhun és l'única noia. Ha hagut d'esperar la quinzena, eh? Encara que ha nascut en una família acomodada, des de ben petita s'ha d'obrir pas entre la resta de germans. La Cthulhun es forja un caràcter dur i guerrer. Al final acaba sent més un més de la colla. És igual de valenta que els nanos i fa les mateixes bestieses. La Cthulhun i els seus germans es passen el dia barallant-se. Sobretot practiquen el bok, una barreja de sumo i lluita grecorromana que tenen els mongols i que fan servir per entrenar-se.
Carai, tu.
El bok, has fet mai bok?
Mai, mai. No, mai, perquè deu ser d'agafar-se molt fort.
Segur, segur.
I agafar-te fort amb gent suada...
Ah, quin fàstic. Jo em rendiria a la primera. No em toqui, no em toqui.
Si ja surto jo, què he de fer? Què he de fer per perdre?
Ella és la més intel·ligent del grup, és més fina i més astuta que la resta. Amb el pas dels anys, la Cthulhun, encara que sigui la petita, els acaba manant a tots.
Ja es veu que els nanos són uns tanoques.
Mira, mira la Cthulhun. El seu pare també s'adona que aquella mossa és la més intel·ligent del ramat. Per això cal instruir-la bé, agafar-li els millors tutors privats i modelar-la perquè sigui una noia de profit. Primer, la volen casar amb un guerrer de poblat, però de seguida veuen que el destí de la Cthulhun és ser una ànima lliure. La mossa s'ha convertit en una noia d'una bellesa extraordinària, però això de sortir amb els nois no li acaba de fer el pes. És la noia més ben tallada al poblat i també la més ferotge.
Carai.
Els pares de la Cthulhun, en veure que a la mossa li agrada l'art de la guerra, decideixen que comenci l'entrenament per combatre, com la resta de germans. Li ensenyen les habilitats masculines que ha de saber tot bon soldat. Li ensenyen a manipular l'espasa i tots els secrets de la lluita cos a cos. El més difícil de tot és aprendre a cavalcar mentre dispara l'arc.
És que a veure... Ojo, que una d'aquestes dues coses soles ja no te la sé fer.
No. Jo he fet les dues per separat.
Sí.
Una i l'altra juntes no les he fet mai.
És que...
Però ja et dic jo que per anar a cavall necessites els dos braços,
sí,
eh?
Sí, amb les dues cames no en fas prou.
Almenys jo.
No.
N'has de saber molt. N'has de saber molt.
Perquè el cavall de seguida veu que no el tens agafat i el cavall, jo aquest tio el cardaré a terra.
El cavall és capritxós, també, el cavall.
Sí. No és un gosset, no. El cavall, eh?
I és un animal que tot un plegat es veu molt valent per qualsevol cosa.
Sí.
I llavors n'hi ha un que té una mania concreta que és... No, aquest quan sent un tractor comença a córrer. Bueno, aviam.
Aviam, cavall, que ets d'Osona.
A veure, sisplau, clar.
És que què farem?
És que, hòstia. I en canvi llavors pot haver-hi un terratrèmol i el tio no li passa res.
És igual.
Però no,
és igual.
No, és que si bufa una mica de vent es posa nerviós.
És un animal espijo, el cavall.
Sí. Els seus mestres, els mestres de la Cthulhun, queden bocabadats dels resultats i la bona disciplina de la noia. Amb 14 anys ja comença a guanyar els seus primers duels contra la resta de soldats. Els homes mongols són més grans i més forçuts que ella, però... que cometen un greu error subestimant-la.
Jo no m'hi fotria ni boig.
No, unes activitats que fins llavors estaven associades a la masculinitat, la Cthulhun les domina a la perfecció. Quan té 18 anys, el seu pare, per fer una activitat pare-filla,
sí, què?
Li proposa participar en la seva primera batalla real. Què et sembla?
La Cthulhun... La portaria a pescar o...
No. Una batalla real, eh? La Cthulhun comandarà els exèrcits del pare. Ojo.
És com agafar el cotxe del pare quan tens 18 anys.
Ah, exacte. Però en lloc del cotxe és agafar l'exèrcit.
És agafar l'exèrcit? No... segur que és més difícil el cotxe.
Sí.
Perquè has de pitjar més botons.
No, i el cotxe, si poses primera, es posa primera. A l'exèrcit, segons qui tinguis, li dius cap aquí i a veure si fa cas. Perquè... Quan la resta de guerrers la veuen enfilada dalt del cavall, comandant els exèrcits, queden embadalits. Tothom n'està ben enamorat, però a la Cthulhun li agrada més lluitar que festejar. Mira, m'està cardant nerviós el camp mongol aquest de fondo que tenim.
El camp mongol no t'agrada o què?
Hòstia, és que sembla que en qualsevol moment hagin de vomitar. Bueno. Sabeu que el campió d'un dels membres del Pony Pissador, el Guillem Codern, va anar a Mongòlia quan encara no tenien el grup de música del Pony Pissador. Aquest tio se va presentar a Mongòlia al curs de camp mongol, sí. I va guanyar ell, que era català.
És
gros, això, eh?
També et diré que ha tingut sort que després del Pony Pissador, perquè si no aquest nano no sabem el que estaria fent.
No, perquè tenia unes aficions molt estranyes, eh?
La sort, el que li ha salvat la vida, és tenir un grup de música.
Jo, el Guillem Codern, vaig tenir el luxe de conèixer-lo abans que es fes famós,
sí,
perquè en una secció que fèiem a l'APM de gent que tenien habilitats curioses,
sí,
ja el vaig descobrir perquè sabia llançar cartes i tallava un plàtano llançant una carta. Aficions curiosíssimes.
Tira cartes molt fort, eh?
Sí, sí, tira cartes molt fort. I recordo que ja fora d'antena estàvem parlant amb ell i un seu amic i, bueno, ara estem fent el puzzle més gran del món, coses d'aquest estil. El tenim allà al quarto, sota el llit dels meus pares. Ah, vale, 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 vale. Ara estem fent un dolmen. Ah, 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 carai. Aficions curioses.
Molt. Mentre feia això no es drogava.
Exacte, exacte.
O, no? o mentre ho feia.
I que ho sap fer, eh? Tot el que fa ho sap fer bé.
Sí, perquè, sí, sí, ja dic, sí, sí.
Llavors no, es va aficionar al camp mongol i va anar a Mongol i va guanyar.
I va guanyar. Sí, sí, no és una cosa de avui t'ho faig i demà ho deixo.
No, endavant. En fi, estàvem parlant de la Cutulún.
La
Cutulún,
sí.
Eh? Que la resta de guerrers estan ben enamorats, però ella passa d'ells, eh? La Cutulún li agrada més lluitar que festejar.
Va.
Ella no vol sentir paraules d'amor, vol sentir xocar l'acer de les espases.
Ara, home, ara!
Vamos, Cutulún!
Va, Cutulún!
I compte, perquè la lluita de la Cutulún està liderant, és més important del que sembla. No és una guerra de costellada, eh?
Ah.
Acaben de derrotar un dels governadors mongols que volia que Mongòlia renunciés a les seves tradicions i s'assemblés més a la Xina.
Mai! Mai! Endarrere aquesta gent! Visca Catalunya!
Tan xinesa i tan... superba.
Superba. Els xinesos superbs.
No ho sé. A partir d'aquesta victòria, la Cutulún es guanya la confiança del seu pare i li regala un exèrcit per ella soleta.
Mira, nena!
Un exèrcit!
Mira, ja veuràs, celebrarem el Sweet 16
com...
i aquí tens un exèrcit.
Sóc una suposo alguna, que li va... Entenc que li va fer un vale, no va embolicar els soldats.
Un per un.
Clar. Val per un exèrcit.
Portes quatre soldats i dius, ai, noi, faci un altre.
La mossa està encantada i el pare encara més. La noia ho guanya tot. Només hi ha un tema tabú que fa tremolar la nostra amiga. El tema de casar-se. Ella no en vol sentir ni parlar, però la família cada vegada la pressiona més.
Prou.
Nena, t'hauries de casar.
Nena, què?
Què, aviam si ens casem? Per més esquerpa que sigui, ella sap perfectament que tard o d'hora haurà de cedir. Són les tradicions del seu poble. Això sí, el pretendent que la festegi ho ha de tenir clar. Ella no ho posarà gens fàcil.
Ai, 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 ai.
La noia explica que només es casarà amb aquell guerrer que aconsegueixi derrotar-la en un combat cos a cos.
Ostres, vols dir que és bona idea?
És gros, això.
Ha vingut a demanar-te la mà Mike Tyson.
Ah, carai.
Ostres, però si aquest senyor és un maltractador.
Això ho fa la Janeta.
Què?
La Janeta, el gat masquer.
Ah, quin espant. Pensava que parlaves d'una noia concreta. No. D'aquí d'Osona.
El gat masquer, la femella,
sí,
quan es troben amb el mascle,
sí,
primer lluiten, molt fort. Lluiten.
Sí,
I llavors si veu que el mascle és fort, llavors hi ha l'altre. Sí.
Llavors ja ve l'altre, però primer anem a fotre
primer
les hòsties,
a gec d'hòsties, que imagina't que en els humans passés això.
Bueno, alguna vegada he vist coses,
sí,
similars, eh?
Una parella de quillos, allò,
sí,
què passa, me cago,
sí,
en dia, i de l'hòstia passen a emborrejar-se.
Que te quiero mucho, Jesse. Sí, però...
Però, noi...
Que li has fet una cara nova, eh?
Al pare li sembla una idea fantàstica. A veure qui és el valent. Si el nano guanya, es casarà amb la Cutulún. Però... I si perd, què passa?
Ai, què passa? El maten, li tallen els ous.
No, tampoc et passis.
Home.
Qui s'atreveixi a desafiar-la i perdi el combat, li haurà de regalar 100 cavalls.
Ostres, 100 cavalls són molts cavalls,
sí,
eh?
I es regala un verinat, perquè després les has de mantenir.
Ah!
La notícia d'aquella juguesca comença a córrer per tot arreu. Tots els poblats nòmades parlen del casament de la Cutulún. Al cap de poc... La notícia també arriba a l'estranger. Centenars de prínceps i guerrers viatgen fins on es troba la nostra amiga per demanar-li la mà i seguidament enfrontar-s'hi.
Això sí que és un first dates ben parits.
Home, això...
I no aquella... Bueno,
home,
bueno,
home.
Aquella arca de Noé de friquis...
De veritat.
I de... Bueno.
Ojalà haguessin gravat això i ho haguessin emès a Telecinco perquè estaríem tots
que,
enganxats.
Perdona, vols dir que aquest format no el podem vendre
i
nosaltres
tant.
A Telecinco?
Sí, sí, sí.
Una mica de...
De fet, el pots gravar a Mongòlia igualment i tal. S'entendrà el mateix que s'entenen els que surten a First Dates.
A Mongòlia amb mongols. No,
sí,
que agafis,
sí,
gent de...
No.
Del Corcón i els portis
a... No. O em diràs que entens alguna cosa, tu, quan xerren aquella gent. Jo no entenc res,
Re. Tu de d'on d'ara?
Deixa'm que fes.
D'on d'ara, tiqui.
De la sopa. Què diu?
Què diu?
L'espagueti.
Veus el cambrer i la cambrera, que són... Que ell és argentí, em sembla...
Sí.
Aquell pobre nano no entén res.
No, res.
I ha de fer aquella cara,
sí,
i fer veure que els entén.
Qui em va pagar la nota?
A mi dame un senyor guapo que esté bien de lo de abajo. Perdoni. Què és això? Tan ofensiu?
Sí.
Que són les 9 del vespre.
A mi, Javier, me gustaría seguir conociendo a Javier, pero ya más y eso, para salir y eso, ya veríamos, ¿no? Pero de momento, para amigos, sí, y bien. Javier, y claro, la distancia, ¿no? Escolti, però ordeni la frase.
Faci servir verbs. Només hi ha conceptes.
Home. De veritat, eh?
És que...
De veritat.
Aquest programa...
És que Cardo... De veritat, com fot aquell programa? Cardo el volum al 42 i encara no ho sento bé. Encara no entenc res.
Aquest programa... Si la Neus i jo mai anem de viatge pels puestos, sempre, només mirem aquest programa.
Home, és
una tradició. Perquè te fa...
No, t'adona d'on vivim. T'adones de seguida de... Ep, això és aquí, eh?
Som a Espanya, doncs s'ha de veure First Dates.
I no és perquè siguin andalusos, perquè jo conec andalusos que els entenc perfectament.
No.
Però aquella gent, no sé, perquè no són pas tots andalusos els que surten.
No!
Però siguis d'on te siguis...
És catalans i tot.
Igual és el micròfon que fan servir, no sé, però no els entens.
És com un filtre que fa que no entenguis res.
Bé, la Cthulhun. Al First Dates estàvem, de la Cthulhun. Recordeu, és lluitar contra la princesa.
Sí.
Si guanyes, t'hi cases.
Si perds, 100 cavalls.
100 cavalls. El viatge val la pena. Qui es casi amb ella passarà a ser de la noblesa, formarà part de l'imperi mongol i serà l'espòs d'una jove preciosa. Tots els guerrers fan fila i els van cridant un per un.
Endavant! Va, ànim!
El 1434...
Sí, soy yo.
A ver, ¿de dónde viene?
Soy yo, de Cáceres.
Venga, cante. No ha de cantar en principi,
home,
no. Ha de lluitar. El pretendent en qüestió entra en un cercle envoltat d'espectadors que volen veure la lluita de ben a prop. Per començar, la gent del públic i la família reial mongola se'n riuen de cada pretendent que es planta allà al mig. Això és el primer bon dia, eh?
El factor públic ja en contra.
Sempre, en camp contrari, eh? Llavors el lluitador, que ja comença nerviós, va fins al centre del ring. Al cap d'uns minuts apareix la Cthulhun, més bonica que mai. Llueix un preciós vestit de seda i va ben perfumada. Es planta davant del guerrer i comença el combat.
Mátala, José, mátala!
No, però si s'han de casar!
Per favor! La Cthulhun no es mou del seu lloc. El guerrer pren la iniciativa. S'acosta cap a la noia, però a cada passa que fa ho veu menys i menys clar. La bellesa i el perfum de la mossa l'embriaguen i li fan rodar el cap.
Però concentra't, nano, que t'hi jugues els 100 cavalls del teu pare.
Ah, però que colònia.
Ai, que bien.
El guerrer sap que s'ha de concentrar, però la Cthulhun és una noia d'un aspecte molt fràgil. I ell no li vol fer mal. Els sogres l'estan mirant i tampoc cal deixar la noia paralítica davant la seva família.
Clar.
És una molt mala entrada, eh?
Molt, molt.
Com us veu conèixer?
Mira, li vaig quedar una seca a l'esquena.
L'agafa pels braços i quan la disposa a deixar a terra amb suavitat, la Cthulhun, fins a l'esquerra?
Què?
Finta a l'esquerra.
Ara.
És que em faltava una lletra, no sabia
quina era. És veritat.
La Cthulhun finta cap a l'esquerra, agafa l'home per un braç i li fa una clau que el pobre surt projectat 2 metres.
Ha sonat la canya rota, eh?
Ui. S'ha fet mal, eh?
Sí. Així és com s'acaben la majoria dels combats.
Oh, quin desastre, no tens una segona oportunitat aquí.
Noi, i vinga, eh? I 100 cavalls cada un, eh? No sé on els fotrem, eh? Els pobres nanos han travessat tota l'Àsia per fer el pena davant d'aquesta manera davant dels mongols i la família reial. Altres pretendents estan més alerta i ataquen amb totes les forces, però no hi ha manera. La Cthulhun és una màquina.
Ostres, tio.
Hem dit que si perdies el combat eren 100 cavalls.
Sí.
Sabeu quants cavalls ha aconseguit la Cthulhun?
Va, quants en portem?
10.000.
10.000 són 100 lluitadors derrotats, eh?
Sí, senyor. 10.000 cavalls, eh?
10.000 cavalls?
Està fotran una hòstia de pinso.
Has d'anar, ja pots trucar home. A Gosby?
Home, no em fan de cavall,
igual,
no em fan.
És igual.
Has d'anar aquí a Can Guitarra.
Tu li dius pinso per 10.000 cavalls i no que no li agafa un cobriment
home,
d'aquest home,
home.
O et posaria content?
Han de tancar.
Clar, 10.000 cavalls. Escolta, 10.000 cavalls, els has de posar nom o què?
No pots.
No pots, no?
Si jo en tinc dos i ja, a vegades...
Clar.
Aquest, a veure, aquest on té l'ataca.
Tu, fas.
No. La Cthulhun aconsegueix derrotar 100 pelacanyes consecutius. Un dia apareix un contrincant un pèl diferent a la resta. Ep. És un noi vingut de l'altra punta de Mongòlia. És molt atractiu i seriós.
Està tan segur de si mateix que decideix augmentar l'aposta. Diu que si perd, en lloc d'entregar 100 cavalls,
sí,
en regalarà 1.000.
Vas, no pots anar tant de sobrat.
Vas molt fort.
No, 100 no.
1.000.
1.000.
Aquest cop, quan el lluitador entra dins del cercle, ningú es riu d'ell. Tothom està a l'expectativa. Sembla que per fi tenim un contrincant que estarà a l'altura. A més, amb l'aposta dels 1.000 cavalls, vol dir que el nano té pèl a la llarga. Abans de començar el combat, el pare de la Cthulhun va cap a la seva filla,
què?
I li diu que aquesta vegada es deixi guanyar.
Hosti, quin puta!
Home!
Nena,
que tenim 1.000 cavalls allà a la cort ja.
Sí.
Com n'haguem de mantenir 2.000, se'n va el regne a la merda. O sigui que tu deixa't guanyar. La Cthulhun demana ajornar el combat. Vol unes hores per reflexionar. Ara ja té 20 anys, ara sí que li toca casar-se. El nano dels 1.000 cavalls és guapot i ve de bona família. Potser ell ha de ser l'indicat. El pare té raó, val més deixar-se guanyar.
I l'honor, què? Què no val res, l'honor d'un lluitador mongol, ara, o què?
Res. Imagina't que en un altre combat contra algú pobre i pudent, la Cthulhun comet un error, ah, i llavors s'ha de quedar amb el lleig. No, home.
Aquí has estat bé.
Ah, només faltaria perdre contra algú que detesti. Llavors s'hauria de casar per força.
No, sí. De vista així, sí.
Anem
sí
a veure. Comença el combat.
Va, fot-li, noi, va. Vinga.
El públic està més nerviós que la mateixa Cthulhun. Ella sap que ha de perdre, però el públic i el contrincant no en saben res d'això. Per cert, entre el públic hi ha un conegut del búnquer que fa poc li van fer la biografia.
Què dius, Julian Assange?
No, home, no. En Marco Polo. En Marco Polo també ha sentit a parlar de la Cthulhun i de la seva força extraordinària, així que ha decidit anar a veure un combat seu.
Sí, però vas a veure un combat i resulta que està manyat.
Ah.
Que ens tornin els diners, que ha venido de Itàlia.
Bueno, espera, Jair. De moment tenim els dos lluitadors al centre. Encara no sabem com acabarà el combat. El combat comença de la mateixa manera que la resta. El guerrer, desconfiat, s'aproxima a la Cthulhun amb cautela. El pretendent l'agafa. Ella es deixa caure i a mig fer. La noia es gira i li fa una clau de judo espectacular.
Però bueno...
Mira, resulta que la Cthulhun ha canviat de pensament a l'últim instant i li acaba fotent una pallissa a aquell pobre noi que gairebé l'han de recollir amb pinces.
No casarem, eh?
Ha pensat que val més no casar-se amb aquest cregut, per més cavalls que tingui.
Bé.
Molt bé,
no,
la Cthulhun,
no, m'agrada.
Tenim 2.000 cavalls a la cort, però...
Més 10.000 que en teníem abans. 12.000 cavalls.
No, en teníem 1.000 i ara en tenim 1.000 més. En tenim 2.000.
No.
En teníem 10.000, ja, clar.
A mi m'has dit 10.000,
eh? És veritat. 100 cavalls. Sí, clar, perquè... Sí.
Ja pots tenir terreno.
Ara en tenim 11.000.
Sí, exacte, 11.000. 11.000. Vaja, dos.
Al final, la nostra amiga no es casarà ni amb el xulo aquest dels cavalls ni amb ningú. Decideix que aquesta... serà l'última batalla.
A veure si vindrà Marco Polo i s'acabaran portant la mossa, perquè els italians no pots despistar-te
no.
Un moment, eh?
Marco Polo només passava per allà, tranquil.
Va.
Ja fa estona que ha marxat. Però va quedar tan impressionat de la força i l'habilitat de la noia que va descriure el combat en els seus textos. Segons en Marco Polo, aquell pretendent guapo i segur de si mateix va acabar marxant amb la cua entre cames i més avergonyit que mai. De la resta de la vida de la Cthulhun, a partir d'aquest moment en sabem ben poca cosa. O en sabem coses un pèl confuses. Per exemple, sabem que el 1295, quan té 35 anys, la Cthulhun s'enamora d'un home anomenat Ghazan, però tampoc es casen.
Ah, què dius? Pensava que vindrien Ghazan i...
No, es veu que no.
Tampoc?
No, ella no es casarà mai, ja ho ha dit. També sabem que quan el seu pare està a punt de morir, li diu a la Cthulhun que ella serà l'hereva de l'imperi, que tots els seus dominis a partir d'ara seran seus. Però la Cthulhun, sabent els problemes que això li portaria amb els 14 germans, li diu al seu pare que ni pensar-ho. Li explica que el seu destí és fer la guerra, no fer política.
Ben jugat, Cthulhun.
La Cthulhun mor el 1306, amb 46 anys. Jovenassa, eh?
Sí.
Mor sense haver perdut mai ni un sol combat en tota la seva vida i havent-se mantingut fidel a la seva voluntat de no casar-se. És tot un exemple feminista que va plantar cara a un sistema de valors molt conservador. La seva biografia ha inspirat nombroses històries de ficció, com per exemple l'òpera de Puccini anomenada Turandot.
No.
Mira, no ho sabia, que estava dedicada a la Cthulhun.
A la Cthulhun, eh?
I si busquem referències més actuals de la Cthulhun, trobem que ha sigut protagonista de diversos còmics, de videojocs i de llibres que expliquen les seves aventures. La Cthulhun és un referent d'un imperi que va dominar mig món i que al pas del temps el va convertir en pols. La voleu veure, la Cthulhun?
Home, i tant! Què tenim?
Aviam, tenim... crec que és una representació...
Sí. De quin moment?
D'un moment d'un dels combats.
Val.
Però no fa justícia, sinó el combat fa pinta que era avorridot.
A veure...
Perquè no acaben... El pintor
sí.
no ha acabat de saber transmetre la força i la lluita. Sembla més una abraçada de dos idiotes, però vaja, aquí els tens.
Sí que és veritat.
Jo, vaja, no sé.
Però que és aquest desastre, a més estan lluitant com a PortAventura.
No, és terrible. I el noi té una posició de cames que ha de fer un mal...
I de clatell, i va un noi que va amb ronyonera. Tu no vas a lluitar?
No, treu-te la ronyonera per lluitar, que has d'agafar, has de cobrar el tiquet del trenet. Què és això?
En fi, a veure què en pensa el nostre públic. La Cotolona és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Molt bé. Ha agradat. Una senyora revolucionària. La quinzena de 15 germans, tots mascles menys ella. Per tant, fort aplaudiment per la Cotolun que entra al búnquer.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, què tal, la Cotolun?
Bé, m'agrada.
Home, sí que són guerreres.
Exacte.
Sí que són guerreres.
M'agrada que no es vulgui casar i que digui no em penso casar i no es pensa casar i ja està.
Ja està. I tu, i vinga, anar ara l'estratègia de màrqueting d'aconseguir cavalls.
Home, Déu-n'hi-do, eh?
Home.
Va funcionar, eh?
Sí, algú vol dos cavalls, jo en tinc dos, eh?
Per regalar?
I no s'ha de casar amb ni lluitar, eh?
Que bé.
La veritat.
Però no saps el nom.
Sí, un es diu Brull i l'altre es diu Shark.
Shark?
Shark. De
tauró?
De tauró, sí. Però el que es diu Shark és com un collons dos panda i el que es diu Brull és més fill de puta que un Shark.
Oh.
Sí. Noi, ha anat així. Són caracoles.
Què més sabem de la Cotolun?
Doncs mira, heu de saber que Marco Polo va parlar bastant d'aquesta dona, va quedar bastant fascinat.
Sí.
Ell, però, no l'anomenava pel seu nom, sinó que li va posar Aigiarne.
Aigiarne.
Què vol dir això?
No sé, és el nom que li va posar. No hi va agradar a Cotolun, no ho sé.
Ostres,
ho dic perquè si trobeu escrit de Marco Polo, que sapigueu que és aquesta.
Però si Cotolun és ben maco.
Ja, a mi també m'agrada.
Hi ha moltes vocals aquí.
Aigiarne.
A part d'explicar que era molt valenta i tot el que heu comentat, també va parlar del seu físic amb aquestes paraules. Era tan ben formada en totes les extremitats i tan alta i forta que gairebé es podria confondre amb una geganta.
Ah!
Està...
No sé si és un piropo, no?
Home, no ho sé.
Que et pugui confondre amb una geganta.
Ostres.
Home, però si et diuen baixa i rebessuda, tampoc t'agrada.
No, però la referència que tenim de gegantes nosaltres no és molt maca.
No.
Però això és cosa del cercaviles.
Perquè tenen les faldilles amb un forat.
Jo, si he de triar entre baix i rebessut i gegant, baix i rebessut sempre. Sempre, no tens mai cap problema.
A veure, jo haig de dir que he intentat buscar el que fan dalt, tant ell com ella. O sigui, com fa, perquè he pensat, potser ell és molt baixet i la perspectiva...
Mesures en el tiempo.
Exacte.
.com.
He pensat que potser ell era molt baixet i que...
Ah, clar, i la veia grossa,
no?
Sí.
I l'únic que he aconseguit saber és que la furgoneta Marco Polo fa 2,97 metres.
La furgoneta, no ell, eh?
Mira. Que sapigueu que no hi ha les mesures, ja està.
2,97 de llarg, deu ser, per això.
Ah, no sé. Ah,
sí,
No sé, jo vaig posar l'altura.
D'alçada 2,97 rebentaries tots els pàrquings de Barcelona, eh?
Bueno, ni tu no, gairebé.
Qui té una Marco Polo d'aquí?
El nostre organitzador?
Sí.
Un 99 fa.
99 d'alt.
99 d'alt, el teu, eh?
Com l'Adrià Casol.
Pel que fa a la nostra amiga, algunes males llengües comenten que sí que es va casar.
Ah, sí, clar.
Mireu, qui va fer córrer el rumor, però, van ser els enemics del pare.
Mm.
Diuen que es va casar amb un assassí contractat per en Kublai.
Kublai és el cosí
del pare.
Home, Kublai Khan. Home, ojo amb aquest.
Sí, que tenia com a missió matar el pare de la nostra amiga i al final va ser descobert i tot se'n va anar en orris. Vull dir que no va enlloc.
Baixa.
Fins i tot van parlar d'incest.
A la família reial, no?
Sí, la Cotolun amb el seu pare.
Què dius, home?
Jo no m'ho crec.
No
evidentment res està demostrat, i jo, per si us interessa la meva opinió personal, és que, no és, que això és mentida.
Val.
I que no és veritat, d'acord? I és que en Kublai i el pare de la nostra amiga, recordem que són cosins, el pare es deia Kaidu, es van barallar fa molt de temps per un tema molt concret.
A veure.
I aquí ve la pregunta per la gent de Barcelona. A veure, per quina raó en Kaidu, que és el pare de la nostra amiga, estava enfadat amb el seu cosí? Opció A, perquè considerava que girava l'esquena a les tradicions mongoles.
És molt moderno.
És massa, sí. És això, traduït és això. Opció B, perquè es va casar amb la dona que li agradava quan eren joves.
Oh, que maco.
I opció C, per problemes d'herència.
Vaja.
Què us sembla?
A tu, la...
Teniu els micròfons, eh?
Sí.
Ah, vull dir que no dissimuleu, vull dir que us sentirem.
Que la primera què era?
La primera és perquè considerava que girava l'esquena a les tradicions mongols.
Ah, exacte.
La, diuen.
La, doncs vinga, anem a veure si és la. Doncs mireu, el pare de la nostra amiga considerava que el seu cosí, en Kublai, girava l'esquena a les tradicions mongoles perquè havia promogut certs aspectes de la cultura xinesa i havia establert una capital fixa, de manera que això vol dir renunciar al nomadisme.
No, això sí que no.
Moderno.
Exacte.
Individuo.
I és que el nomadisme era...
Mal mongolo. Clar, clar.
Mal mongolo, mal mongolo. Sí, sí.
El nomadisme era tradició a Mongòlia. Sí. De fet, encara ara es van traslladant segons les seves necessitats.
Us agradaria ser nòmades?
Zero. A mi no.
Zero.
Vale, doncs ja està, era la pregunta.
I a tu?
Tampoc, crec.
D'acord, doncs ja està, també.
Bueno, no mandra, no?
Si el cercle és molt petit, si és nòmada a la comarca d'Osona, sí.
Ah, bueno.
Uns anys aquí, uns anys allà, però sense sortir de la comarca.
Hosti, que trist.
Bueno, perdona, més trist és viure...
No, sí, no sé. Es veu que traginen les seves coses juntament amb una espècie de tendes espaioses que pesen uns 45 quilos.
Mira,
bones
tendes.
Està bé, sí. Això els va molt bé per poder-los portar d'un lloc a l'altre. A més, són bastant fàcils de muntar i desmuntar i per això els és bastant còmode tot plegat. Mm. Aquestes tendes es diuen iurtes, no sé si us sona.
Iurtes. Sí.
Estan fetes d'una espècie de lona, que és, bueno, ara de lona, però bueno, és d'un animal.
Ara s'ha posat de moda entre els pijos anar a dormir amb tendes d'aquestes.
Mira, molt bé. Sí, jo tinc alguns amics que voldrien viure, però s'ha de tenir en compte les condicions meteorològiques dels llocs on les poses, d'acord?
Mira, pots comprar una iurta per 350 euros.
Sí, això és el que vaig buscar. Els preus varien molt segons com la voleu. Evidentment, amb
Amazon...
Però
això és una iurta?
Parlen de iurtes quan només tenen l'esperit de iurta.
Però si això és
no és una iurta, això, nois.
Això és una d'aquelles del Decathlon.
És una tenda com qualsevol altra.
Tenda de lona de iurta.
Ho vaig buscar i no. Jo tinc un amic, de veritat, que vol portar una iurta des de Mongòlia.
I és grossa,
iurta autèntica.
Una iurta autèntica, però és bastant complicat, pel que he sentit a dir.
Hòstia, sí que són grosses.
Sí.
Mira, aquí ja pica més, l'autèntica val 724,
No, i no, més, no, fins a 4.000 em van arribar a dir,
Posa 600 euros.
I després t'hi posa una mica de llar de foc al mig i tal.
Carai.
Llar de foc a dins d'una tenda de campanya, És molt loco, això,
Sí. No. Però va, continuem amb les tradicions. Sí. A veure, hem parlat del nomadisme i de retruc de les iurtes. El que també formava part de la cultura és el bok, aquesta lluita mongola que feia la nostra amiga. Que tu deies, com es pot perdre que vull acabar? Doncs bueno, ja ho parlarem, això. Bok significa... durabilitat i forma part de les tres habilitats masculines que comentàveu abans. Sí. La primera i la més important és aquesta i les altres dues són hípica i el tir amb arc. Que dèieu que feia tot de cop.
S'ha de saber anar a cavall, tirar amb arc.
Exacte. Sí.
I la lluita aquesta.
Per ser un bon home. Mm. Així està. Però parlem del funcionament. El funcionament del boc. A veure, qui guanya, qui perd? Què passa? És el que es mor?
Com
el que
funciona?
Perd, com funciona?
Comptes fins a 10?
El que està a terra fins a 10, exacte. Sí. Doncs així, atents, la gent de Vic. A veure, la pregunta és la següent.
A veure...
Com o quan perd el lluitador de la lluita mongola, també anomenada bok? Opció A, quan et trenquen el nas.
Has perdut.
Ja, sí,
normalment a qualsevol combat, quan et trenquen el nas.
Aquesta norma és per tots.
Sí.
Hasta amb el futbol.
Opció B, quan toques a terra amb qualsevol part del cos que no siguin les extremitats. I opció C, quan et fan fora del límit de joc.
La C.
Oh! Llàstima. Doncs no, nois, és la primera persona que toca el terra amb qualsevol part del cos que no siguin els braços o les cames.
Mira, clar.
Saps? Anar a posar el cap perquè toqui el nas a terra.
Si toques amb el cap, si toques amb el cul...
Exacte.
No? Clar.
Va, i parlant de tradicions, ja sabeu que en molts llocs quan algú es casa tiren arròs, però en d'altres el que tiren no és arròs, sinó trets.
Aquests són els casaments que ens agraden.
Aquest és divertit.
Estem parlant de persones com els indis apatxes de Nou Mèxic o fins i tot tribus de l'Iraq o l'Afganistan.
Sí que tenen molta tendència a treure
l'arma amb molta facilitat,
Pam.
Sí.
Què passa? És que s'han casat.
S'han casat, n'has matat a quatre.
Els convidats van armats amb revòlvers, rifles i altres tipus d'armes i demostren que estan molt contents disparant a tort i a dret. A Turquia, per exemple, se'n va sentir a parlar d'un casament.
Cuidado de Turquia si viviu en un setè, cuidado.
Exacte.
Hi ha un casament a baix.
A prop. Se m'ha parlat d'un casament d'un 9 d'agost del 2012, molt data molt concreta.
Sí.
Llavors, la gent de Font-rubí, us faré la pregunta, que és la següent. Per què se'n va sentir parlar d'aquest casament? Què va passar en aquell casament amb armes?
Casament amb armes. És que això també
no
és, és un format.
Ja.
També és un format, eh?
Opció A. El pare del nuvi va disparar en l'aire i va matar un colom que va caure directament al cap de la núvia.
Això seria preciós.
Ah,
sí.
Opció B, el tiet de la núvia va disparar al mossèn sense voler.
El mossèn.
Vaja.
I opció C, el nuvi va disparar sense voler al seu propi pare i a dos tiets més.
Bona cerimònia.
Tot és...
Escolta, ben pagat els diners del convit, eh?
Exagerat, sí. La C.
La C.
La C, eh?
La C.
Anem a veure si és la C.
Correcte! Alegria! Aviam com va anar això, Neus.
A veure, sembla que el nuvi havia begut més del compte i va apuntar on no havia d'apuntar, i el pare del nuvi i dos tiets més van morir a l'acte.
Clar, clar.
Per sort, no va ser mossèn i van poder fer l'opció de... Ui, tot ho fem el mateix dia.
Els enterrem avui ja, ara que ja hi ha tota la família,
sí, ja
els enterrem.
Deixa anar aquesta escopeta ja d'una vegada i prou, perquè si no, no acabaré mai la meva...
Quin casament, nena, vam anar al casament
no
d'en Josep,
creuràs.
No t'ho creuràs com va anar.
En fi, l'han encertat la primera i l'última fila, per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves
Ferrer!
Chimichurri!
Chimichurri, què passa?
Chimichurri, allioli, una mica de salsa barbacoa, que seran per...
Qui encerti la cançó de la Neus.
La marxa nupcial.
Ara anem a veure de qui és.
De qui és, això?
Que vosaltres no teniu ben apuntat, ja us ho dic ara.
A veure,
jo sí.
De qui és, això?
És Beethoven?
No. És que, clar, tothom molt content aquí, molt ràpid i molt bé, però...
És que no
és fàcil.
Händel, no?
Händel.
Va, quin de Mas, quin de Mas?
No ho sé.
Estaves tirant...
Mozart.
No.
Schubert.
No.
T'estan tirant tots els d'allò. Strauss, eh? No.
Qui és? Josep Maria Mainat.
El germà Sten.
Ah, uita, uita.
De qui és, Neus? Digue-ho tu.
Ah, sí?
Li donarem per bona amb en Marc, que és el primer que ha dit marxa nupcial.
Wagner, res.
Wagner.
Wagner, eh? Ostres, tu.
Wagner, la marxa nupcial l'ha endevinat en Marc de Font-rubí. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Bravo!
Oh, que guapa que va.
Oh,
que bé.
Si vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Hola, Buncaires. Sabíeu que la mida del peu és la mateixa mida que la del braç?
Sí.
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 Sí que ho sabíem. Què passa? Ha tingut una epifania aquesta senyora, eh?
És sí. d'on comença la mà fins al cotxe.
Del canell fins a... Sí, exacte.
I això... Això és això. Sí. Però, clar, és molt difícil ficar-te el peu.
No, home, no,
no, home, no. Pots fer-ho ara mateix.
Sí?
Fes-ho ara perquè estàs malaltó.
Ja
l'hi tinc. Ja l'hi té.
Ja l'hi tinc jo. Ja,
oita, la Neus. I coincideix o no?
Sí.
Sí.
No, sí, va bé, eh?
Ah, sí, sí que coincideix, sí. Sí, sí que és veritat. Sí, sí, sí.
Sí coincideix.
I què més hi ha? Hi ha més coses, no?
Sí.
No hi havia la tita, que era?
Amb la tita no ho feu. Això de l'embaràs, em penso que no és ben bé així.
La tita sí que és de molt mal posar tot arreu.
És de molt mal posar tot arreu i ja...
Bueno.
Perdona, pots posar un moment la tita a l'avantbraç?
En un mateix.
Bueno, he vist vídeos que...
Ah, i això, no? L'alçada no era com tu posat en
peu? L'envergadura. L'envergadura, a què correspon?
A l'alçada. No. Què era? Això?
No, això era algo, però no me'n recordo.
I has de tenir la mida del cap, són 7 vegades.
Ah, això
no?
També.
No sé,
hi ha gent que no hi quadra.
Sí, però hi ha gent que no quadra en absolut, eh?
No,
que només veient-te'ls ja veus que no.
Ja no cal mirar-ho.
No,
gràcies per aquesta dada que ja sabíem.
Sí, gent que té els peus molt grossos.
Què?
No, que no encaixa de vegades.
Ah, no, esclar.
O sigui, que té peus descomunals,
bueno,
o
millor,
braços descomunals.
Si tens això ben llarg, també.
Sí, també fa cosa, eh?
Hi ha gent que els hi va els braços molt avall, eh?
Sí, Sí que és veritat. L'altre dia em van parlar d'una persona que li anaven els braços molt avall.
Ah, sí?
Vols dir que les mans els hi arriben als genolls?
Sí.
Bastant, sí.
I estava bastant... coincidia bastant amb la capacitat intel·lectual de la persona.
Molta
com
o poca.
Com més llarg que el d'allò, menys llarg de cap.
Vaja, vaja, vaja. Vaja, vaja.
Sí, sí.
No, o sigui, no és un tema de braços llargs, sinó que vagin molt avall.
O d'espatlles, no sé si d'espatlles caigudes.
Sí. Això no ho suporto.
No t'agrada?
No li agrada la gent que fa triangle.
Gent amb les espatlles caigudes. No,
no
confio. He tingut males experiències.
Vale, vale.
No, ja està. No. Aviam.
Neus, a veure si algú vol fer alguna pregunta.
L'Olga de Vilanova i la Geltrú diu que ens porta alguna cosa.
L'Olga té les espatlles a puesto.
Sí, tothom. Aquí veig que tothom
porta. No, avui el públic tothom té les espatlles a puesto.
Perfecte, a veure què ens porta l'Olga.
Aviam si us animeu a venir a Vilanova.
Això és d'uns amics de l'Olga de Vilanova.
Mare que em va parir.
Què és aquesta bestiesa?
Hi ha una mica de carmelos.
Un llamp de bossa de carmelos.
Són cabells per les comparses.
Ah!
Ostres, això pesa tant?
Home, aquí hi ha 2 quilos de carmelos, no?
Home, és que déu-n'hi-do.
Això pesa, eh? Aquí deu dir la quantitat. A veure, quants quilos aquí diu?
Quant quilo de carmelo?
Doncs mira, ara mateix aquí posa 3 quilos.
3 quilos. Doncs.
Sí. Carmels sortits, fruta.
No sé si mai us havíeu preguntat d'on te ho trèiem, els vilanovins, els carmels.
D'on surten els carmels, aquests?
Del supermercat, bàsicament.
Ja els venen així.
Això de la botiga de les xutxes, no.
No.
T'ho donen així.
A més, estan embolicats i posa que són estrictament pel carnaval, eh? De Vilanova i la Geltrú. O sigui, que carmel no pots tenir per menjar-te'l al dia a dia.
No. O sigui, tu has d'anar al supermercat, doni'm carmels de carnaval, si us plau.
Sí, els Reis d'Orient tampoc en deuen agafar d'aquests.
No, són els altres.
I una pregunta, i tenen gust diferent segons el color que tenen?
Home, segur.
Vale, va.
I l'envoltori és ecològic.
Obre.
Llimona, el de groc.
Anem a provar. Espera, tanca els ulls, Neus, tanca els ulls.
Vale.
Tanca els ulls, anem a fer la prova dels carmelos.
Ja, però jo no n'he menjat mai de carmels, vull dir que no ho sabré.
No has menjat mai carmels?
No, perquè si no m'agrada. Però vull provar-ho, eh?
A veure.
Mai carmels,
vull llepar-ho només, llepar, eh?
Això tots sabem a quin gust s'hauria d'estar atribuït, no?
Doncs és el de llimona, doma'l.
Bueno, un moment, Neus. Tanca els ulls.
Perquè Albert queda ser de cogombra.
Aquest, eh? Li estem donant aquest, eh? Això tothom sap més o menys de què ha de ser.
Maduixa, doncs. Maduixa!
Maduixa, sí.
És vermell i és maduixa, segur.
Molt bé! El que tinc més dubtes és aquest.
Jo també. Genera...
Què faig amb aquest carmel?
Dóna-li l'altre.
Espera't un moment.
Tira-la aquí al pot.
Va, següent.
Aquest, l'altre.
És el de cogombra, no? És que de veritat que jo no sabré el gust que té això, eh?
De cogombra, com ha de ser de cogombra un carmelo?
Oh, que bo!
De què és?
Llimona.
Molt bé.
Molt bé.
És el groc, no?
És el groc, és el groc.
Sí, però ara el trobaràs de la boca i mira de quin color és.
Ah!
Oh, què ha passat aquí?
Com és? Però d'on te l'heu tret?
D'aquí.
D'aquí dins. El paper és groc, però el carmel és verd.
Aviam.
Juguen a despistar.
I l'altre, porta'm el de groc, que hauria de ser el que toca. No,
espera. Dóna-li aquest, ara. Això aquest, a veure, d'aquest, de què és aquest? D'aquí el d'aquest.
Ui! No ho sé, aquest.
No? Què?
No menjo, no sé.
És el verd, no sé.
De què és això? Quin és el verd?
Ha de ser menta.
Menta, no té gana. Pinya?
No ho sé.
Aquest és el de llimona.
Trobo que n'han coincidit prou.
Però l'he tret aquí,
És de color blau?
Ah, del blau surt un carmel vermell.
Això ho teniu molt mal fet, això, eh?
És igual, eh? Aviam, la gent...
Tampoc el sé, no ho sé.
La gent va a carnaval. Pensa que el 80% van borratxos, vull dir que tampoc no...
Ostres, però ara això m'ha sobtat, eh?
Mira.
Molt bé, m'agrada. He descobert que sí que m'agraden els carmels.
Endavant, Neus, doncs oita, ja te'n pots endur un bon grapat.
Sí, no em faltaran, no.
Moltes gràcies. Volies fer alguna pregunta, Olga, abans de donar-nos els carmels?
Doncs vinga. Ai, m'ha quedat el gust que no m'agrada. Dóna'm aquest.
Agafa.
Jo fa molts anys vaig estar vivint 3 mesos per temes d'estudis a Suïssa.
Sí.
Ah, mira, a Ginebra?
A Delémont, és a la Jura. Bueno, Jura.
A Jura.
Més amunt. I aleshores allà em va sobtar molt que a Suïssa tothom té a casa seva un búnquer.
I tant.
Ah, sí?
I tant, jo en tenia una casa.
Tant és que visquis en un bloc de pisos com en una caseta unifamiliar.
Molt bé.
I aleshores em voldria saber, no? Vosaltres que treballeu en un búnquer,
sí,
i que per tant sabeu, no?, què vol dir passar-se moltes hores aquí dins, què en penseu, doncs, de que, per exemple, aquí a Catalunya, no?, tinguéssim tothom un búnquer a casa.
Doncs estaria bé.
Seria meravellós.
Doncs estaria bé.
Però estaria, fet un Cristo, eh?
Mira...
La gent és guarra.
Però a veure, un moment, de què ha vingut aquest atac tan gratuït?
No, perquè a Ginebra la gent, els carrers són nets, és el que sempre es diu. Els carrers són nets i tal, i després aquí, què vols fer? Segur que la gent es posaria allà a fumar porros.
Però jo crec que...
I ho sabeu? Sabeu que sí?
No ho sé. A veure...
Que sí que ho sabeu?
Nosaltres vam estar...
Està ple de llaunes,
Vam estar al búnquer de la Generalitat de Catalunya.
Ostres!
I per ser el de la Generalitat, molt net no estava.
Ah! És que veniu a mi.
Déu meu, quedava... angúnia, aquell sí. búnquer.
També era un búnquer...
Era ben petit, eh?
Era un búnquer que, ja et dic jo, que no generava molta seguretat, perquè des de dins del búnquer senties parlar la gent del carrer,
sí,
que dius, no sé, jo si passa la veu, la radiació nuclear, no sé si... Vaja... Igual sí, eh?
Sí,
però...
sí.
No ho sé.
No ho sé, no, jo crec que no cal tenir un búnquer. S'ha posat molt de moda entre els milionaris. Sí. Milionaris
hi ha gent que té uns búnquers espectaculars, amb piscina sí. i una bestiesa.
Sí, sí.
No ho sé.
Jo búnquer... voto que no.
No, eh?
No, home, perquè seria tot brut, ja us ho dic.
Perquè tu ja en tens, tu ja tenim aquest, nosaltres.
Sí, nosaltres tenim aquest. Clar. Aquest es veu ferm, eh? Aquest és del 1700 i pico, eh?
1700 i pico. Jo canviaria la porta
sí.
i ja està.
Sí. Sí, home.
Perquè aquesta porta fots un cop de puny i la tires a terra.
Home, perdona, aquella manera de tancar...
He vist gent amb aquell pastell passant-ho més malament
sí,
que...
Sí, és veritat.
No se'n surt de nat.
El Búnquer és un programa escrit des del privilegi. Des del privilegi de tenir uns oients com vosaltres.
Hola, molt bones, Búnkers. Què tal, Neus, Jair, Peyu? Mireu, el meu nom és Guillem i us porto un dubte. Fa temps que estic reflexiu perquè una bona part dels meus amistats, quan tenen que anar a fer de ventre, quan tenen que anar a cagar, s'han de despullar completament, independentment de si és a casa seva,
home.
Casa d'algú,
sí,
un bany públic,
sí, home, sí.
etc. A vegades diuen que... segons l'època d'any es poden treure només la part de dalt, la sudadera, la jaqueta, la samarreta, el que sigui, però que de costum s'han de despullar.
No.
És mentida.
Llavors, això és algo que a mi no em passa i volia saber la vostra opinió al respecte, si a vosaltres us passa a títol personal o amistats pròximes, etc. D'acord? Vinga, moltes gràcies.
Això no li passa a ningú.
I recordo el Jordi.
Ah. Molt bé, Jordi.
Molt bé, Jordi. Escolteu, Messi. Abans de dir el que esteu a punt de dir...
Sí, preguntem-ho al públic.
Jo tinc un amic que ho fa.
Ah, sí?
Allà diuen nosaltres també.
A veure, moment. Que,
perdona,
vosaltres teniu un amic?
No, un amic ho fa.
Ah, m'agradaria més que fossi vosaltres que ho féssiu, però no.
Teniu un amic, a veure si és el mateix, es diu Toni?
No.
Doncs almenys ja hi ha dues persones a Catalunya que ho fan.
Es diu Soler de cognom?
No.
Pregunto.
Déu me'n guard.
D'acord.
O sigui, el meu amic Toni,
sí.
si ens està sentint ara...
Però en un lavabo públic també, sí. eh?
Però on deixa les coses?
En un lavabo...
Fa molt fàstic.
D'un restaurant va anar i tots sabíem que s'estava despullant. I com va tornar, t'has despullat, Toni? Sí, bueno, m'he deixat les sabates posades.
Ah,
quina cosa. Escolta, però això...
Però per què això? No entenc quina és la mania. O sigui, jo em passa a vegades que si dormo despullat i he d'anar al lavabo a mitjanit, clar, no em vesteixo per anar al lavabo.
Perquè això sí que seria d'excèntric, eh? Poses una bata.
Però d'altra banda, ostres, despullar-te expressament per anar al lavabo és estrany. Que l'altre dia em va passar una cosa, que és que no em trobava bé i vaig haver de vomitar i estava despullat i és ben trist vomitar despullat.
Ah, sí, és veritat. Quina estampa.
Sí que és pràctic,
no,
perquè no està a carrer, però la imatge és completament...
Home, és l'escultura de Llimona, del desconsol.
És d'una indefensió absoluta. Estàs allà sense res més que tu i el vòmit.
És veritat.
No t'ha passat estar assegut al lavabo i vomitant al mateix temps?
Sí, home, clar que m'ha passat. Sí,
ja aneu parlant, no en parleu d'això, que fa angúnia.
I despullat no, vestit, eh?
Ah, vestit no m'ha passat, no. Vestit, no.
Ostres, no, despullat. És que hi ha poques coses que puguis fer despullat, eh?
Home,
dormir.
No, home,
dormir,
hi ha altres.
Bueno, sí, bueno, sexe.
D'altres, però sí.
Esperem, perquè si no és molt complicat. Home,
no, nosaltres fem, és que ens fa cosa...
Del... Bueno, hi ha gent
fem
que...
sexe vestits.
Hi ha gent que es frega... De fet,
sexting, una... Sexting, com es diu?
Petting. Fem petting, perquè així no era delicte.
Bueno, aviam.
Oh, ja,
com davant dels ulls de Déu, eh?
Ah, sí,
que no era pecat.
Ja. Jo el que sí que tinc clar és que quan haig d'anar, per exemple, sóc al menjador
sí.
i porto ulleres, les ulleres no poden sortir del menjador.
Per què?
M'haig de despullar els ulls. Haig d'anar perquè penso, a veure si em veurà algú aquí a casa amb ulleres. Pel passadís, no sé.
Es treu les ulleres. Si no està fent l'activitat que necessita ulleres...
Si ets al lavabo o el que sigui,
sí.
em trec les ulleres. Perquè m'hi veig massa estona.
Massa bé.
Sí. Bueno, les ulleres són per mirar la tele.
Parlem d'unes ulleres que jo no he vist mai, encara. Vull dir,
sí, ni un ni cop.
No portes mai ulleres, Neus.
No.
I les necessites, i ho saps.
No, sí, bé, això sí que ho sé.
Bueno, no sé si ho saps, tu la resta ho sabem.
Sí, ho sabeu, sí.
Les necessites.
Ja veureu que sempre jo saludo sempre molt alegrement, la gent que ho sapigueu. Saludo molt perquè penso en tu, saludo per si un cas.
No s'hi veu, no s'hi veu. No s'hi veu. Arribes dalt d'una muntanya. Oh, quin espectacle, que maco, que maca la natura.
No I què sé, et dic jo? Et dic que preciós també.
Sí, però ho podria veure-ho millor.
Això no. Sí.
Posa't ulleres, Neus.
Un dia vindré amb ulleres.
Va, posa't.
Posa't ulleres, home.
El Búnquer és el programa més latigofuet de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez, que se'n mereix dos.
Carins, sóc la Carol Carins. De l'Esquirol. Res, que ara estava escoltant un dels programes sí. I surt un oient també explicant això que la gent confon. Explicava que el seu sogre confonia quan li sortia el telèfon sospechoso de spam, sospechosos d'Espanya. Doncs res, volia explicar que mi mare un dia també estava mirant la tele, un programa, i li vaig preguntar, mama, què estàs mirant? I ella, ben convençuda, em va dir, diu, Atravesando el Miami. I dic, com? I tot plegat miro la tele i veig que surt en Pepe Navarro. Dic, com pot ser, mama? Dic, quina associació que has fet? O sigui, era Cruzando el Mississippi. Va fer Cruzando per Atravesando el Mississippi, el Miami. Res, doncs que això, només volia explicar l'anècdota. Vinga, merci, vagi bé tothom.
Sort que ens l'ha explicat perquè... Mira, la comentaríem, però ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora.
Aviam. Què passa?
Peyu, què passa amb la impressora?
No parava de moure's. El laboratori rus, que ahir, recordeu, anunciava la clonació d'una cria de mamut, acaba de fer públic que l'animal ha mort.
No!
I, per tant, els mamuts s'han tornat a extingir.
No!
Segons sembla, l'animal no ha tolerat bé la llet d'elefant ni tampoc ha pogut afrontar els microorganismes actuals, fet que ha provocat que la criatura morís poques hores després de néixer. I així s'ha extingit novament l'espècie. Els científics han advertit que, tot i la desil·lusió, el projecte no s'atura. Expliquen que faran servir la cria morta per clonar més mamuts i han advertit que ho faran tantes vegades com calgui fins a aconseguir el seu propòsit. Ho seguirem de prop. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.